Hola, mala tarda, oients i penyita en general. Un dels nostres oients, que a més resulta que és conegut meu, m'ha comentat que ahir vam ser desagradables parlant tant de mugrons. Jo no estic d'acord amb ell. Òbviament, el mugró humà em sembla un dels cims de la creació, però em va preocupar que algú ho trobi desagradable. Entenc que trobeu desagradable quan parlem de caca. Tampoc ho comparteixo, jo la trobo festiva, però ho entenc. Però els mugrons... Segur que no es queixa ningú si parlem d'ulls, però sens dubte els ulls de la cara són molt més desagradables que els mugrons. Penseu-hi, unes boles plenes d'un líquid viscós i un nervi enganxat a la part del darrere. Però no, els ulls no són a la llista oficial de coses desagradables. I estava pensant tot això quan de sobte hi vaig caure. Quin animal té els mugrons més espectaculars? La cabra, animal fetitxe d'aquest programa. Un motiu més per no convertir en tabú un tema tan apassionant com els mugrons. Per tant, us avisem, en aquest programa, si ens ve de gust, parlarem de mugrons. Soc Rafael Barceló, membre del Cansanci.
Ràdio 4 presenta a El Cansanci en Una mala tarda, la té qualsevol. Amb Berto Romero.
Son tus pezones de mujer.
Estás empironats.
Empironats. Sí, molt mala tarda, oients i penyita en general. Comença aquí el show radiofònic de El Cansancio per a Ràdio 4, quan passen exactament 3 minuts de 8:15 de la tarda.
Fem esports, Fem esports. Fet, ha sortit un to una mica d'esports.
Però és que no puc estar ni un minut xerrant sense que te'm tiris al coll com un rottweiler.
No.
Què passa?
No pots res, tu fes, jo...
Què passa? Necessites veure mugrons? Jo t'ensenyo mugrons i et relaxes, no passa res.
No és que necessiti veure, és que trobo un tema d'interès.
Podem presentar tranquils un dia i ja
sí,
està?
Sí, ja
vinga,
està.
Doncs sigueu benvinguts, aneu passant.
Adéu, adéu.
Adéu, la paradeta.
Despatx del cap de programes d'Antena 3, setembre de 1999.
Hola, què tal? Soc el Ros de la Trinca i li porto un projecte de programa.
Com es diu?
Operació Triunfo.
Bé, això és una merda. Marxi.
Vale, jo que sé, de merda.
Una mala tarda la té qualsevol.
Vaig a fer un viniendo hacia aquí. Just abans de començar el programa, m'ha comunicat el meu amic Albert, potser vosaltres ja ho sabeu, que resulta que han trobat carn viva o
sí.
Carn fresca.
No és una anècdota.
Viniendo hacia aquí.
Sí. Carn fresca de dinosaurio.
Han trobat, pel que jo sé, dintre d'un os de Tyrannosaurus Rex, que és el millor.
Aquell
tan simpàtic.
És el millor.
Sí, però és aquell que té les cames molt grans i les mans molt xiques, així,
sí,
i fa com fa terror i una mica de risa. Doncs han trobat en un os de dinosaurio, han trobat carn fresca dins.
Carn fresca?
Jo vinc...
Ho creixeu amb moll de l'os.
Exacte. Volem dir que no és seca i dissecada. No, és carn.
No, exacte. Doncs arribo jo aquí a la ràdio i dic a Rafael, Rafael, saps que han trobat això? I sabeu què em diu?
Clar, és que no, és que vull compartir-ho amb tothom. Ara, per fi, podem saber... Quin gust tenien els dinosaurios? Se'n fa una mica la brasa i sabrem com queda el dinosaurio a la brasa i què ens hem perdut.
És a dir, en mitja humanitat masturbar-se
mentalment,
no? Ara podrem clonar el tiranosaurio.
I l'altra mitja físicament, no?
Sí, i entre tots... El Rafael pensant que podria fer una costellada amb aquest dinosaure.
Ah, és el primer que m'ha vingut.
Sí, tenim convidats avui a l'estudi, sí. Si el sentiu en segon pla, és el Jordi, el nostre
Jordi.
Amic Jordi.
Digues, hola, Jordi.
Hola,
Jordi, què tal? Molt bé.
Una bona persona, més d'oient, eh? Això és difícil de trobar.
I tant. Bueno. Podeu venir quan vulgueu, eh? Qualsevol dels que ens esteu escoltant, o gairebé qualsevol dels que ens esteu escoltant, podeu venir enviant una foto a mala tarda.
No, calla. I quan diem podeu venir gairebé qualsevol és perquè no ens agrada obrir la porta del tot, val? Ens agrada obrir allò que obres la porta i poses el peu.
Clar, si t'imagina que ara aquí diu, hola, soy, jo què sé.
Sí.
Soy Pantoja, que venia a ver vuestro programa. No, usted no. No tengo nada contra usted, pero usted no.
Bueno, tu no, jo sí.
Vale.
A mi em va passar allò.
Ai, sí!
Que va ser
fort. Un dia en parlem, eh?
Bueno.
No? Bueno, com vulguis.
Home, si no podem parlar de mugrons...
Com vulguis, com vulguis.
Bé, avui anem a tancar un tema que ja fa molts dies que està obert. Rafael, torna a seure, torna a seure.
No era això, no, però deixem parlar un moment.
Ah, val.
malatarda@cansancio.com, si voleu venir.
Exacte.
Vinga.
Exacte. I també 93-304-8236. Podem escoltar això amb veu de noia? M'agradaria.
93-304-8236.
Ho anava a fer jo, ja.
No. Val. Molt bé.
Escolta,
sí, com deies, avui... és la culminació de tot un procés. Resulta que jo vaig faltar una setmana al programa.
Una setmana.
I aquí el Miquel i l'Albert van preguntar-vos a vosaltres, oients, què creieu
sí.
que estava fent jo.
Què creieu?
I el motiu de pel qual no venia.
Uh-huh.
I em van fer un concurs d'això. Qui guanyés allò que hagués dit ell es convertiria en una secció.
Molt bé, doncs Dani Ramos, al fòrum d'aquest programa, va guanyar i ell va donar una hipòtesi del que havia passat amb el Rafael durant aquella setmana. Doncs aquesta hipòtesi, per la màgia de la ràdio...
Oh.
S'ha vist feta realitat sí. I l'escoltarem ara mateix a través de la connexió amb la furgoneta del Rolling Stone.
Escolta, Keith, que t'he de dir una cosa i no sé com te l'aprendràs.
Mira, justament jo també t'he de dir una cosa, amic.
Ah, doncs tu primer, tranquil.
Oh, no, digues tu, amic.
Bé, doncs a veure, no sé com dir-t'ho.
Va, no et tallis, tio.
A veure, necessito estar soles un moment. Sisplau, Keith, no tornis a plorar, com aquella vegada, ni et peguis. Ja saps que no m'agrada quan et pegues. De vegades hem d'estar sols. I només et demano una estoneta de res.
Tranquil, amic, que jo també et volia demanar justament el mateix.
Sí.
Necessito uns minutets per estar sol. Amb mi mateix.
Ah, vale, doncs si no et fa res, ens aturarem un momentet aquí, al costat d'aquest centre comercial que posa Carrefour.
Perfecte. A mi també em ve de gust fer una passejada per un centre comercial que posi Carrefour.
Doncs apa, fes dintre d'una horeta.
Vinga, igualment, apa, adéu.
Que bé que el Keith no s'hagi pres malament aquests moments de solitud, però necessito comprar-li el regal d'aniversari el proper 2 d'abril. A veure què trobo per aquí. Oh, perfecte, llibres. A ell li agrada llegir, va, no? El Código da Vinci, El Secreto de Magallanes, El Enigma de Newton, La Sorpresa de Sócrates, Les Claves de Platón... Collons, tot va de lo mateix en literatura avui en dia!
Que bé que en Mick no s'hagi pres malament aquests moments de solitud. Però necessito comprar-li el regal d'aniversari, el proper 2 d'abril. A veure què trobo per aquí. Oh, perfecte, música! A ell li agrada la música. A veure, El Código da Vinci, El Secreto de Magallanes, El Enigma Newton... La sorpresa de Sócrates, Les Claves de Platón... Quins discos més estranys, eh? I plens de pàgines. Semblen llibres.
En aquell moment, a la cafeteria del centre comercial.
Posi'm un cafè, sisplau. Soc Rafael Barceló, membre del Cansanci.
Tant si vols ser membre de les greques. Té un cafè.
No acabem de fer-nos famosos amb aquest programa de ràdio. En fi, em prenc el cafè i vaig a comprar-li un regal a l'Albert, que és el seu cumple, el 2 d'abril. Sort que no s'ha enfadat perquè li he demanat una estona per mi... No m'agrada com plora i es pega.
Posi'm un cafè, sisplau!
Bon dia! Si és Mick Jagger, senyor Mick Jagger!
Vaja, un fan, i m'ha reconegut! I no em diu, senyor Calatrava! Molt de gust, senyor! Com se diu vostè?
Quina coincidència! Soc Rafael Barceló, membre del Cansancio. Jo faig un programa de ràdio i tinc una secció on connecto amb la seva furgoneta, en la que hem instal·lat un micròfon ocult.
Ei, però què m'està dient?
Eh?
Un micròfon ocult! Però com s'atreveix?
Merda, he tornat a dir en veu alta el que només havia de pensar.
Ara entenc el que va passar aquell dia... que vam posar la ràdio.
Vic, posa la ràdio.
Oi! Oi, 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 oi.
Que raro, s'està acoplant.
Sí que és raro, cremo la ràdio.
Crema.
Senyor, em penso que ara l'hauré de matar.
Però què diu ara, home?
Sí, toma.
Ei, Vic, què fas pegant aquest senyor?
Ah, hola, Keith, què resulta? Que aquesta escòria, aquesta hiena, malparit, ens ha posat un micro ocult al cotxe.
Ai! Un pegallo també.
Home, i tant.
Senyor client, ens informem que a l'estand de coses bizarres estem exposant el micro més gran del món, obra de l'empresa Sennheiser. No està a la venda, ja que val 6 milions d'euros. Però si algú el vol comprar, perquè és immensament ric, que ho faci.
Has sentit, Keith?
Saps que estic una mica sort, Nick?
Ets calderilla? Portes algú suelto?
A part d'estes cicles, porto 6 milions d'euros a la butxaca, amb monedes de cèntim.
Doncs vinga, acompanya'm, que comprarem una cosa.
Sisplau, deixi'm, sisplau.
En aquell moment, a la porta del Carrefour.
Que bé que el Rafael no s'hagi pres malament aquests moments de solitud, però necessito comprar-li el regal d'aniversari el proper 2 d'abril. Sort que no s'ha enfadat perquè li he demanat una estona per mi. No m'agrada quan plora i em pega. Oh, Déu meu, què veig? És el Rafael i el porten agafat els Rolling Stones. Han comprat aquell micro enorme i se'n van cap a la furgoneta. Serà millor que calli i no em fiqui en lius. Li compraré un llibre, a veure... Sí, El misteri o Napoleón. Aquest li agradarà.
I aquell mateix dilluns...
Paquell, fica-li pel cul aquest micròfon gegant. A veure si passa. Potser fent rosca una mica...
Ai, 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 per favor, per favor!
I el dimarts...
No ho sé, prova amb mantega.
No, sisplau, no!
I el dimecres...
Potser amb una mica d'oli.
No, per l'amor de Déu, no!
I el dijous...
No!
I el divendres...
Veus com al final acabaria entrant? Vinga, apreta, apreta!
No, no, la meva gola, no!
I això és el que va passar ara fa un mes. No te'n recordaves, Keith?
Ni tan sols me'n recordo del que estàs dient ara.
De fet, a mi també se m'ha oblidat tot.
Posem la ràdio.
Vinga, va.
Ui, 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 que raro, s'està acoplant.
Sí, que raro, sí, crema la ràdio.
Crema, crema.
Visita'ns a www.elcansancio.com.
Coses que poden passar en els programes de televisió. Capítol 1.
Óyeme, Julio Norberto. ¿Recuerdas que te dije que tú y yo éramos hermanos en realidad?
Sí, pero lo desmentiste.
Sí, porque en realidad, tal como te dije... ¡Eras mi padre!
Sí, pero recuerdo que tampoco era verdad, Victoria Rosaura.
Ya que la verdad era que éramos la misma persona, dividida en dos justo después de nacer.
Eso tampoco es cierto, Victoria Eugenia.
¡Rosaura!
Ay, perdona, sí. Siempre me equivoco en el segundo nombre.
No pasa nada, lo que en realidad somos tú y yo.
Julio Norberto.
Es un experimento de unos extraterrestres en un entorno artificial. ¿Qué? ¿Cómo lo ves?
Perdona que no me sorprenda mucho, pero yo estoy de giros de la trama hasta los mismísimos.
Te entiendo, te entiendo. ¿Hacemos el amor?
Pero no éramos hermanos.
Bueno, ante la duda.
Una a la matarda, la teco al basol. De dimarts a divendres, amb el cansancio. Una mala tarda, la teco al sabol.
Avui, a Una mala tarda la té qualsevol, un reportatge d'investigació sobre la tribu dels Toquer, que habita la zona de Santa Coloma de Gramenet i que es comunica bàsicament amb la paraula què.
Què?
Què de què?
Tu què?
Jo què?
De què?
En què?
Però abans...
Abans el que farem serà recomanar-vos algunes activitats que podeu fer, ja és dijous, i sobretot de cara a pensar en el cap de setmana, doncs us diem, ja sabeu, activitats culturals recomanades per el cansanci.
Molt bé, dijous, mala rima, de cara al cap de setmana tenim cinema. Aquest divendres, és a dir, demà s'estrena Llegó el negociador, dirigida per Guillermo del Moro. És un thriller policial que té com a protagonista un d'aquests policies que s'encarreguen de negociar amb el segrestador. Suposo que ho heu vist en altres pel·lícules. Van a una crisi de rehens i negocien amb els segrestadors. No té més. Escoltem un fragment d'aquesta trepidant pel·lícula. Llegó el negociador.
A ver, secuestrador, secuestrador.
¿Qué pasa?
¿Qué pide?
100 millones de euros y un helicóptero en la puerta, pilotado por una chica en toples.
¿Y si no?
¿Qué?
Ahora tienes que hacer una amenaza.
Ah, sí. ¿Y si no? Mataré un rehén cada hora.
Bien, negociemos. ¿No podría ser matar un rehén cada dos horas?
¡No!
¿Cada hora y media?
¡No!
¿Medio cada hora?
¡No puedo matar medio rehén cada hora! Cuando lo partieran dos, morirían ya las dos mitades.
Oye, no me estás ayudando una mierda, ¿lo sabes?
¡Ni te pienso ayudar, imbécil!
¡Tú sí que eres imbécil!
¡Uy! ¡Uy! ¡Uy lo que me ha dicho! ¡Mataré un rehén, eh!
Mata lo que te dé la gana, gilipollas.
Es imposible, ¿eh? No se presta a negociar. Tendremos que recurrir a la solución Granada.
¿Cómo solucionaron las cosas en Granada?
No, la solución Granada. Bombas de mano, se llaman Granadas, ¿no? O eran Córdoba.
No, Granada, señor negociador. Pero se producirían víctimas inocentes.
Ya estamos con las víctimas inocentes. Siempre con las víctimas inocentes. Pues tan inocentes no serán, a lo mejor. Igual son todos unos cabrones. ¿Es que queréis coger al malo y que no mueran inocentes? O sea, lo queremos todo, ¿no? ¿Qué ganas tengo de trabajar con los americanos? Joder, ya.
Més recomanacions, recomanem una setmana més un DVD que podeu comprar als quioscos. Es diu La cocina i los chistes de Carlos Arguiñano. Oh. Com sempre, la novetat la trobem als extras, eh? Perquè, és a dir, és el que heu vist per la tele, però amb extras. En aquest cas són molt interessants perquè responen les grans preguntes que tots ens hem plantejat sobre els programes de cuina. Per exemple, qui es menja aquests suculents plats? En un dels extras d'aquest DVD ho podem veure, escoltem-ho.
Pues aquí tenemos este suculento arroz con perdiz, trufas y caviar. Rico, rico y con fundamento. ¡Corten! ¡Hala pues! ¡Abridme la puerta de los cerdos, por favor! ¡Venga, hora de comer! ¡Tomad! ¡Qué mejor están mis cerdos! ¡Hay que ver!
Una altra de les grans preguntes sobre els programes de cuina és: no es fan mal quan tallen les cebes o els tomàquets? Eh? Doncs aquesta toma falsa respon a la pregunta.
Y ahora cogemos el cebollino y lo cortamos a ultra velocidad. Ya veréis, no os daréis ni cuenta y ya estará cortado en trocitos. ¡Venga, va! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, hostia puta!
¡Corten! ¿Lo ves, Carlos? ¡Lo cortas demasiado rápido! ¡Te lo he dicho mil veces!
Esto no es nada, hombre. La élite de la cocina tiene sus riesgos. ¿Por dónde ha caído el dedo?
Creo que donde los cerdos.
¡Hala!
Parlem ara d'una exposició que ha obert les seves portes al Centre de Cultura Extemporània de Barcelona. L'exposició té finalitats benèfiques i es diu Cachitos. I consisteix en gent de la cultura, de la política i famosos en general que han donat una part d'ells mateixos. Al final farà una subhasta i els beneficis aniran a favor dels nens que es posen coses molt endins del nas. Escoltem la comissària de l'exposició, Ramira Monrou.
Tenim peces molt interessants en aquesta exposició. Hi ha, per exemple, lo típic, no? Les apèndix. Tenim una sala plena d'apèndix. Quan demanes una part del seu cos, els VIPs de seguida et donen un apèndix. Però n'hi ha que anar una mica més enllà. Tenim, per exemple, una costella de Paula Bàsquet, tota la sang de Joaquín Sabina en uns pots de vidre, i una vegada que se la va canviar, i tenim també, que agrada molt a la gent, el tabic nasal de Javier Sardà. Bàsicament són parts del cos que aquesta gent, amb certa notorietat, doncs ja no fa servir. Tenim una sala, per exemple, plena de trossets de cervell de futbolistes.
Bueno, anem amb la... continuem amb l'agenda cultural. Recomanarem un disc que ens ha fet arribar la productora d'aquest cantant, el productor Xavier Tribó. Ens ha enviat el seu últim disc. Acaba de sortir al mercat, és el nou àlbum del cantautor Adán Salazar. El disc es titula Alma Cansada i podem trobar-hi des de cançons romàntiques fins a poesia social. Però amb la particularitat, com sempre, l'obra d'aquest cantautor, que només fa servir la lletra A com a vocal. Ahí. Escoltem un fragment del primer senzill, el que dona títol al disc, que és Alma Cansada.
Alma cansada cada mañana, carga las armas para la batalla. Alma castrada, faltan las ganas, que más gastada sangre en palabra. Lava las sábanas blancas para arrancar la sal. Canta la calma ganada, canta la zara astral. La daga calla, carta canalla, cara marcada. Cava la falsa, lanza la bala para matar a l'alma cansada. Alma cansada.
Un estil peculiar, sens dubte, el de Adán Salazar. Al disc podem trobar-hi altres cançons com Amada Ana Marta, Las Alambradas o Salamanca. Per a qui no el conegui, direm només que aquest és el segon disc d'Adán Salazar, que es va donar a conèixer fa 2 anys amb Balades per a Àgata, un disc que va ser un gran èxit, sobretot els singles Hasta Mañana i Les Xavales Danzan Samba. Finalment, dic que Adán Salazar presentarà el seu disc en directe el proper dia 12. Serà, com sempre, i no podia ser d'altra manera, a la sala Razmataz.
Des d'aquí agraïm al mànager d'aquest cantant, Xavier Tribó, que ens hagi fet arribar aquest material. Estem a punt d'acabar la primera mitja hora d'Una Mala Tarda. La té qualsevol.
Una Mala Tarda. tarda la té qualsevol. Amb el cansancio. De dimarts a divendres, de 7:45 a les 9 del vespre, a Ràdio 4. I de dimarts a divendres, de 2 a 4 de la matinada, una mala tarda, Extended Version.
Música tan meravellosa és la que dona pas a Josep Maria Carrasco, ja sigui de presència o d'obra. En aquest cas, avui no està amb nosaltres perquè ha anat a fer uns recados. Però suposo que ens ha deixat el material, com ell acostuma a anomenar la música.
Ens ha deixat un paquetet.
Sí.
Ah, ens ha deixat en concret la música de The Lin Youki Project.
Ah.
Val?
I això què és?
Tant bueno, música instrumental, però tenen la gràcia de fer un cançonetes curtes, per no fer-se pesat.
És instrumental?
Sí, bueno, surt una veu xerrana, de tant en tant.
Com un recitatiu?
Hi ha una noia que
molt bé,
diu...
Molt bé. Queda molt millor que ho explica Carrasco.
Sí, sí, bueno. De fet, jo només m'he llegit el full fa mitja hora.
Val.
Però és curiós.
Té la sort d'empleados.
No parleu tots alhora.
No. Són talls molt curtets. I no arriba a mitja hora, no et pot arribar a cansar.
Vale. Que no parleu alhora vosaltres, no el disco.
I tu?
Jo què?
Si parles.
Sí, sí, clar que parlo. Què vull dir? On actua aquesta gent? Actua a Barcelona? Actua...
Jo què sé, és un disco.
Collons. No sabem això.
Josep Maria, torna demà, perquè sí, això és una vergonya. Això... Escoltem, doncs, els Lin Youki Project. I després d'això, moltes més coses a una mala tarda la té qualsevol.
Per exemple, entrevistarem en exclusiva a Ryan Adams, un cantant amb molt reconeixement per part de la crítica, i trucarem a Leonardo da Viola, com fem tots els dijous.
I moltíssimes coses més.
Fins ara!
Ràdio 4, Sagogat sona.
La tarda la té qualsevol. Un espai patètic humorístic del cansancio.
Segona hora d'una mala tarda, la té qualsevol. Avui recordem que tenim visita i hi ha el Jordi que ha volgut venir a veure, és la segona vegada que ve, a veure com fèiem el programa. Saluda, Jordi, que és hola,
Hola, què tal?
Molt bé,
Jordi. Si acabes venint tant, encara et acabarem fent currar.
Sí, bé. Ja que no portes galetes, veiem, ni res. Hi ha oients que porten galetes.
Pues que m'ho he avisat abans.
No, home, no, a veure.
Bueno, calma,
galetes
calma.
Altruísticament, que es diu. Turísticament,
sí,
no?
Sí, calma, calma. No sé si sabeu que s'ha trobat carn tova dintre de l'os d'un tiranosaurus.
Exactament,
rex.
La notícia del dia. Quina parera? Molt de l'os, no?
Crec que era la corba. A la corba d'un tiranosaurus rex s'ha trobat carn tova.
A la corba?
A la corba.
Vale. Segurament aquests científics desgraciats...
No pot tenir corba? Un tiranosaurus rex no pot tenir corba?
Sí, pot tenir corba.
Està. Té les mans molt xiques, un tiranosaurus rex. Té el cap molt gran, a més.
Que dic que aquests científics, que sempre estan amb el mateix de fer millorar la ciència, voldran putinejar-ho, això.
Clar que voldran.
I clonar, o jo què sé.
I dic jo, s'ha d'anar a buscar carn tova a l'os d'un tiranosaurus rex quan tenim el país ple de cabres amb un munt de carn tova.
Però jo dic, cuinem-la. Jo dic, cuinem-la, alli, julivert, si... pam, pam, volta i volta, i que s'ho mengi un tio, però un tio que és un gourmet.
Ah, sí, un científic, no?
No,
un gourmet. Nobel.
Pere Tàpies, que s'ho mengi Pere Tàpies.
Pere Tàpies és Premi Nobel.
No, però Pere Tàpies entén molt de menjar, de veritat, ho dic.
L'Acadèmia Sueca presenta el Premi Nobel de Bonomia para Pere Tàpies.
M'agradaria. Hola, bona tarda. No, la Josep Maria Max, aquest que m'ha sortit.
Patxum parra papà.
No, hola, bona tarda, i volia fer...
Jo crec que tots aquests grans personatges de la catalanitat s'imiten una mica igual, eh? Faig un per rapapà i tanquem el paradet. Ja. Benvinguts, segona hora.
Segona hora. Bona tarda.
Vols dir
dir que aquest és bon lloc per construir la ciutat, Pretor Callo? I tant que sí, emperador Claudio Joselio Maximus, aquí, al peu del Vesuvi, que ens donarà escalfor. Serà una ciutat eterna, un símbol de l'imperi romà que mai tindrà fi.
D'acord.
Oh, Callo Magnificus, com li direm? Pompeia, per estar en pompa cap a la muntanya. Deliciós.
Una mala tarda la té qualsevol. De dimarts a divendres, de 7:45 a les 9 del vespre, a Ràdio 4. I de dimarts a divendres, de 2 a 4 de la matinada, una mala tarda, Extended Version. Amb el cansancio.
Entrem en matèria. Alguns de vosaltres deveu haver sentit parlar de Ryan Adams. És un cantant i sona així. El que passa és que la majoria de vosaltres, quan escolteu el nom de Ryan Adams, us penseu que el locutor s'ha equivocat, s'ha deixat la B, i el que en realitat volia dir és Brian Adams. És lògic pensar això. Brian Adams és un altre cantant diferent de Ryan Adams i sona així.
Hi ha una tercera opció, que és escoltar-los barrejats, però és horrible. De tota manera, no els volem amagar res. Seria una cosa així. Té
el seu rotllo, té el seu rotllo.
Sí, sí, clar. Són dos noms que s'assemblen molt, tots dos es dediquen al món de la música i tots dos tenen ulls. La cosa podria quedar en anècdota si no fos perquè Ryan Adams, el primer del que estem parlant...
El que no té bé.
El que no té bé, està fent una gira mundial, però no de concerts, sinó denunciant aquest problema que té els mitjans de comunicació. Avui està a Barcelona i no podia deixar de passar pels estudis d'Una mala tarda, la té qualsevol. Senyor Ryan Adams, good afternoon, good afternoon.
Good afternoon. Ha dit, bona tarda.
Per entendre'ns amb el Ryan hem llogat un traductor, saludem-lo també. Què carai, mai saluda els traductors. Hola, senyor Fèlix Traductor. Hola, benvingut.
Hola, què tal? Dispensin, soc Ryan Adams, hola, què tal?
Ryan?
És que crec que no haurem de menester traductor.
Parles català?
Sí.
Doncs sí.
Però, com és això?
És que a casa sempre hem estat nacionalistes catalans, de tota la vida.
Algun dels teus pares era català?
No.
Algun avi?
No.
Teniu parents a Catalunya?
No.
Va visitar Catalunya, es va agradar molt.
No hi hem estat mai. Aha. No tenim aquest sentiment nacionalista. Què passa? No es pot ser nacionalista català sense haver estat mai a Catalunya?
Home, no ho sé, però home, en principi...
Sí, l'amor a la pàtria sí. És un sentiment que es porta al cor.
Ja, però lo normal...
I vosaltres ho m'heu de dir. Com m'he de sentir, feixistes?
Si a nosaltres ens és igual, només que a mi m'ha sorprès.
Jo no veig que t'he de sorprenent. Visca Catalunya.
Visca.
Ara sí, què faig jo, doncs? Jo he vingut i cobro igual, no?
No sé, quedis per aquí sense fer soroll de sang, aquí ja està.
Vale. Vinga, va. Vale, com vulguis. Sí.
Som-hi, doncs. Senyor Ryan Adams, què és exactament el problema? Quina? Què passa?
Doncs ja l'han explicat una mica. Sí. Jo tinc una carrera musical molt respectada a nivell de crítica, però sí. Resulta que em costa molt fer-me un nom en el món de la música, perquè hi ha un senyoret...
Ui.
Que resulta que es diu gairebé igual que jo. Sí,
sí. Tampoc en té la culpa, ell. Calli-ho.
Ja ho sé, perdoneu. Però és que no sabeu els problemes que em porta. La de vegades que em truquen per anar a fer un concert i jo els he de dir It's Ryan, without B.
Ha dit, és Ryan, sense la B.
Sí, ja ho sabem, senyor traductor. Vostè descansi, tranquil. No passa, tranquil, eh?
Vale, gràcies.
Què deia, senyor Ryan?
Doncs això. Que un 90% dels concerts que em volen encarregar són per Brian Adams. Déu el confongui.
Ryan, sisplau, a veure,
sí,
per favor.
Sí, teniu raó, perdó. Al principi hi va haver algunes confusions i em van contractar per fer concerts de Brian Adams.
I què va fer?
Bueno, doncs vaig sortir a l'escenari i en veure que les 1.000 persones que m'estaven mirant volien escoltar aquella cançó de Los Tres Mosqueteros, doncs toca la cançó de Los Tres Mosqueteros.
Clar, ves que havia de fer.
És que no sabeu com és el fan de Brian Adams, que sembla que és música per marietes, però si els portes la contrària no vegis com es posen, eh? Es diu molt dels punkies o dels heavies, però els seguidors de la balada rock tenen un pronto que no t'hi vulguis trobar.
Ja, ens ho imaginem, sí, ens ho imaginem.
I jo, amb aquest tema, doncs, vaig bastant de cul.
Guai!
Què diu, senyor traductor?
No, Tradueixo cool, vol dir guai, cool, però és una traducció aproximada, eh?
No, no ha dit cool en anglès, ha dit cool en català.
Ah, sí. Ah, val, cool de cul, no cool de sa família. Ah,
exactament, sí senyor.
Va, perdoni.
Bueno, a veure, què ha fet per mirar de solucionar el seu problema?
Va, si no m'interrompes més. Primer vaig mirar de trobar gent que tingués el mateix problema que jo.
I en va trobar algun?
Sí. Sí? Un home que es deia Russ Springsteen, a Wisconsin. Ah. Però vaig trucar, vam parlar, i em va dir que no li interessava solucionar aquell problema.
Ahí no el confonien amb Bruce Springsteen.
Calli vostè, sisplau.
Ahí no el confonien, dic, amb Bruce Springsteen.
Sí, i tant que el confonien, però a ell ja li anava bé. L'home venia a sabates, i si de tant en tant li sortia algun concert, com a Bruce Springsteen, doncs trucava el seu nebot, que es veu que sabia fer quatre acords amb la guitarra i feien un concert.
Clar.
Tocava The River, Born in the USA, Tunnel of Love i cap a casa amb uns milions més.
Yeah.
No li interessava remenar massa l'assumpte del nom, oi que m'entenem?
L'entenem perfectament, senyor Reina.
Reina! Sí! Sóc a la ràdio encara, però es veu que no em necessites.
Fèlix, home!
Un moment, Reina.
Què fa trucant per telèfon? Estem en directe, Fèlix.
Un moment, sisplau.
Va.
Reina, que resulta que el Brian Adams aquest és nacionalista català.
Ryan Adams, sense B.
Ah, perdó.
Imbècil.
Ryan, sisplau, no faltis a la gent. Tampoc, a veure, no
s'hi falten. Perdó, és que estic molt tens.
Va, Reina, ja et tocaré. Adéu, guapa. Adéu. Sí, una mica de pollastre ja estarà bé. Després farem l'amore.
Va.
Adéu.
Senyor Fèlix, això no pot ser,
que és que m'avorria. M'avorria. Em tenen aquí un racó sense fer res, home.
Escolti, l'entrevista, home. Ah.
Però si no té més l'entrevista, aquest senyor es diu gairebé igual que un altre. Ha, 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 quina gràcia. Ha, ha, ha. Ja està. A més, tampoc és tan original. Al meu barri hi havia un tio que es deia Francisco Franco.
Això és mentida, no? Ningú s'ha dit mai.
Bueno, val, és mentida. Però em vinc a referir que aquesta entrevista, com a tal, ha nascut morta.
Vostè estigui quiet a la cadira i no digui res més, sisplau.
Senyor traductor, veig que el meu problema no li sembla suficientment interessant. El senyor traductor.
No li faci cap ratlla. Seguim amb l'entrevista, sisplau, va, centrem-nos.
Com vulgui.
Ja ha pensat de canviar-se el nom? Almenys a nivell artístic, canviï-se'l i ja...
Ja hi som. Canviar-me el nom. Tothom em diu el mateix. Que se'l canvi aquell idiota el nom.
Aquell idiota, com vostè li diu, ven milions de discos i fa cançons per pel·lícules.
Sí, però jo tinc el reconeixement de la crítica. Què me'n diuen, això? No compta per res el reconeixement de la crítica?
Suposem que sí, Raya, però calli.
És que em feu gràcia.
Què?
Sabeu què va dir de mi una vegada a la Rolling Stone, la revista?
Què va dir, va?
Va dir, el futuro del rock panel de tendència post-dark té un nom. I aquest nom és Ryan Adams.
Ja veus tu, és que no s'equivoquessin d'una lletra o d'impenta.
Molt bé, ja està. Ja m'han acabat d'inflar els ous, traductor de merda.
Traductor de merda no. Una vegada vaig traduir Kevin Spacey.
Va.
I en un moment donat el podia traduir la cara.
Doncs a veure si saps com es diu això en anglès.
No, que m'ha donat un cop de puny el guitarrista.
Sí, què passa?
Sisplau, senyors. Senyors. Va. Va, suposem que això dona per acabada l'entrevista, pel que fa a la baralla tot just acaba de començar, però ja us direm ara que segurament guanyarà el traductor, perquè té les mans bastant més grosses.
Hola, sóc Brian Adams, el roquer amable. Sóc molt conscient del problema que el meu nom suposa a Ryan Adams. Jo considero que Ryan Adams és un gran músic, però té un problema de caràcter. De tota manera, i com que els canadencs som així de pacífics i bones persones, jo m'ofereixo a canviar de nom per solucionar el tema d'una vegada. A partir d'ara em diré Flash Rainbow. A mi m'agrada. És com de superheroi. S'acomiada de tots vosaltres l'artista antigament conegut com Brian Adams.
Visita'ns a www.elcansancio.com.
Coses que poden passar en els programes de televisió. Capítol 2.
Miraré una mica la tele fent zapping a veure què fan.
¡Huevos! Hoy cocinaremos unos huevos. Un plato muy fácil a base de huevos. Primero os doy los ingredientes y luego os explico un chiste que vais a flipar. Ingredientes para estos huevos, ya veréis que no son muchos. Es un plato muy sencillo. Sal, aceite, ajo, tomate, zanahoria, un kilo de arroz, cebollas, medio pollo, un cuarto de kilo de ternera, un aguacate, dos paquetes de espaguetis, lentejas, un par o tres de hamburguesas, nuez moscada y el ingrediente más importante es...
¡Mierda! ¡Eso es lo que eres tú! ¡Un mierda!
Por favor, señora Mantoja, no insulte a nuestros periodistas.
Pero si él acaba de llamarme prostituta, asesina y que nací del vientre de una cerda, hombre.
Ya, pero usted es un personaje público.
Ya, y pueden decir de mí lo que les dé la gana.
Exacto.
Tengo una pregunta. ¿Qué se siente al ser basura, Mantoja?
No pienso responder.
¡Claro! ¡Tú hablaste lo que quieres, ¿no?
Como todo el mundo, ¿no?
¡No! ¡Pues que tú eres una persona!
Jabalí. Y a unos 10 metros aparece el jabalí rival. Son dos fuerzas titánicas de la naturaleza. Es apasionante. Se miran a los ojos. Se acercan. Pero el destino les tiene preparada una mala pasada. Los dos rivales son ahora un amasijo de cosas rojas y negras desparramado por la carretera. Mañana, en la naturaleza es así de perra. Veremos cómo los escarabajos que viven en las heces de los elefantes han desarrollado una civilización casi tan evolucionada como la nuestra.
Mala tarda la té qualsevol. Una mala tarda la té qualsevol. Amb el cansancio.
Avui, a una mala tarda la té qualsevol, escoltarem l'aclaparador testimoni d'un senyor que sempre camina al revés.
Ei, ja marxes?
No, ara arribo!
Però abans... Leonardo da Viola, un home del Renaixement, al segle XXI.
Una mala tarda... La té qualsevol.
A vegades em pregunto, Albert, com és que som els únics a parlar amb i sobre Leonardo da Viola.
Doncs perquè...
Si té la importància que diu tenir, i que nosaltres diem...
Sí.
No ho entenc.
Vols que et contesti o és una pregunta retòrica?
Tu mateix. La pregunta jo la llanço i tu qualifica-la, etiqueta-la.
Doncs endavant, vaig a respondre aquesta pregunta, perquè en general la historiografia moderna i l'historiografia en general i els historiadors de vegades són una mica malparits. I no.
Bueno.
Vull dir, amb segons quines coses. A Leonardo se li ha fet el buit. Se li ha fet el buit des de la historiografia moderna, sempre.
Sí, però per què? Aquí està el tema.
Potser això ens ho podria respondre a ell.
Va, potser ens ho pot respondre a ell.
No ho sé.
Però gent de la revista Sapiens, a veure si treu un número especial, Leonardo da Viola.
Exactament. Eh? O els del Mundo Televisión, tant amagar càmeres per mirar si una prostituta...
Agafeu-les les càmeres, guardeu-les i escriviu un llibre sobre Leonardo da Viola.
I està bé que feu, eh? Desemmascarar
no,
la prostitució.
No, no està bé. Bueno, ah, desemmascarar la prostitució, tampoc sí. Està bé.
Bueno, no.
Però...
Com deia una prostituta que va trucar un dia a un programa de ràdio que fèiem nosaltres, la prostitució és un ofici tan digne com qualsevol altre. Ja ho sabeu, ja que estudieu una carrera, és igual de digne. Una cosa és digne,
que
però igual...
Digues. Fora bromes.
Fora.
Ja fora tot. Perdó. Tenia un mox. Saps el que fa falta ara?
Què?
I això ho dic molt en sèrio, joves i joves masculí i joves femení de Catalunya. Farmacèutics. Les farmàcies no troben farmacèutics.
No fotis.
T'ho juro.
I tant periodista...
Hi ha llista d'espera al col·legi de farmacèutics per trobar farmacèutics.
Doncs deixeu estar la carrera de periodisme que...
Que sobren periodistes.
Sobren periodistes.
I falten farmacèutics.
I sobren ja dels que hi ha en plantilla. I ja n'hi ha molts ja que no fan
sobren.
Bé.
No aquí. Altres emissores i diaris.
Exacte.
Sobren. Eh? Que estàs estudiant periodisme? Molt bé. T'ho passaràs molt bé. Això ja ho tens.
Sí.
Eh? Però no treballaràs. O treballaràs de farmacèutic sense títol. Per què? Perquè falten farmacèutics. Ja està. Què?
Anem a parlar amb Leonardo.
Que sí, però que vale. Això m'ho van dir l'altre dia i ho volia dir perquè la gent ho sàpiga. Dic, cony, la gent no ho sap, potser.
Vale. Venga, va. Vale. Leonardo da Viola, amigo. Hola, amigo.
Leonardo?
Leonardo?
Uy. Uy.
¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre?
Hola, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Durmiendo, no?
Sí, porque como habíais dicho que me llamaríais temprano...
Ya, es que nos hemos liado a hablar.
Sí.
La misma hora de siempre, ¿eh?
Ah, bueno, pero yo pensaba que no, que... Oh, sí, sí.
Sí, ¿ves?
Es que me he quedado dormido, ya del reloj, ya.
Oiga, oiga, si yo quiero abreviarle a usted el nombre, ¿qué debo decirle? ¿Leo o Nardo?
Leo.
Leo, Leo, ¿no?
Vale. Sí.
Vale, vale.
Leo.
Oiga, Leo, ¿el médico qué le dijo, el doctor qué le dijo?
Pues me dijo que tenía que tener mucha tranquilidad.
Ah.
Porque si no tengo tranquilidad, me tendrán que hacer otra vez la prueba esta de... Sí, de la gastrometría de esa.
¿En qué consiste esto? No me acuerdo qué era.
Esto es porque me miran así como la tripa.
Sí,
con un tubo. Sí, vale.
Sí.
Vale.
Sí, entonces me ha dicho el médico, tiene que tener mucha tranquilidad.
Leonardo. Hoy en este terreno de gástrico estaremos más tranquilos que la semana pasada, ¿no?
Sí.
El martes, perdón.
Sí, sí.
Vale.
Bueno, pero aquello estaba... Era una vivencia.
Sí.
Calma.
Lo que bueno. Parece que vosotros tenéis que tener en cuenta una cosa, que mira, hoy está todo inventado ya, porque ya lo inventé todo.
Sí.
¿Eh? Ahora, los inventos que van haciendo ahora son inventos churris, porque tengo que deciros que la base, o sea, lo que está bien plantado ya,
sí.
O sea, es como un cimiento.
Sí.
Y sobre ese, el primer cimiento se hace todo.
Bueno, pues ahora me ha dejado usted parado a mí, pero oiga, a ver, por ejemplo, internet... ¿No está basado en ningún cimiento o sí?
Igual.
¿En qué se basa Internet?
Están haciendo... por ejemplo, lo del Internet.
Sí.
En la edad de los indios y todo eso...
Sí.
Hacían una jumera,
sí.
Una hoguera, y luego con unos trapos, dos nubes, quiere decir te quiero, tres nubes. Bueno, uno supone, ¿no?
Sí.
Eso es como el Internet.
Eso, sí, igual. Ahora le voy a decir otra cosa. Sin tornillos no puede haber Internet.
Pero para eso inventé yo los tornillos. Ah,
aquí iba yo. Parece claro. Muy importante Internet, pero tú... quítale todos los tornillos a los ordenadores del mundo y no puede haber Internet.
El premio demagogia del año creo que no se ha concedido aún. Nos podéis presentar los dos, ¿eh?
Porque sí. Aquí el amigo está haciendo ahora. Está intentando ser algo aproximado al sarcasmo.
No, colega, es que...
Os voy a decir una cosa. Que vosotros que sois uno incauto.
Sí.
Porque ¿para qué está la pega?
¿El pegamento?
La pega, sí. Esto es un poco resfriado.
Está fatal, Leonardo, amigo.
Esto es que el médico también me dijo que esta tos así, que esta tos se llama tos perruna.
Sí, técnicamente. Sí.
Me ha dicho que esto es muy difícil de quitar.
Ah.
Y también es del sistema nervioso.
Vale.
Ah, sí.
Tengo que deciros
sí.
Que más vale que nos dejemos de enfermedades.
Sí, más vale.
Pero que siempre se sepa que todo es la base de todo, lo primero de todo. A ver, ¿no dice la escritura, la Sagrada Escritura?
Sí.
¿Qué dice? Se hizo un hombre y una mujer.
Sí.
Sobre esa base se han hecho todo.
Sí, bueno. ¿Qué nos viene a decir con eso?
Sí, Leonardo, ¿qué pasa? ¿Qué quiere?
Pues que yo soy la primera persona que vive, porque las demás murieron.
Sí, diga.
Que vive, que ha hecho siempre la base... El cimiento de todas las cosas.
Vale, estupendo. ¿Y de qué nos va a hablar?
Usted es el encofrador de la historia, un poco.
Bueno, esa palabra de encofrador parece que no.
No. Sí, los edificios hay encofradores.
Sí, pero a mí me gusta más de inventor de todo.
El encofrador.
El inventor de todo.
Sí.
Vale.
Encofrator.
Entonces, una cosa que está en todas las casas y que yo inventé fue la plancha.
¿La plancha?
¿La plancha
de la ropa?
Sí.
¿Ah, sí? ¿Cómo fue eso?
Esto es que nosotros en mi casa éramos 7 hermanos, ¿no?
Sí.
Y una hermana. Entonces mi hermana pues siempre nos ponía la ropa a cada uno en una silla.
Oiga, no nos ha hablado nunca de su hermana.
Sí, es la única hermana.
¿Cómo se llamaba?
Demeteria.
Demeteria estaba buena, era guapa.
Demeteria.
Sí, era guapa, sí, digo.
Demeteria.
¿Demeteria? Demeteria.
Se llamaba Demeteria.
Sí.
Ajá. Que si era guapa, digo.
Sí, vosotros me conocéis a mí, ¿no?
Sí.
Que ya me viste el día que fui a la radio.
Pero usted está muy
mayor.
Está muy mayor. Yo no sé imaginarme qué cara... La cara lisa suya no sé imaginarme cómo sería.
Bueno, pero era una muchacha muy guapa. Sí.
Y les planchaba, les dejaba siempre la ropa preparada, ¿no?
Sí, teníamos una silla con la inicial en cada silla.
¿De grandes pechos?
No.
Pues, vale.
Entonces, ejemplo, yo Viola por la V.
Pero si Viola eran todos.
¿Eh?
Viola su apellido.
No, todos tenían. Por ejemplo, yo soy Leonardo de Viola a Cifuentes.
Sí.
Entonces, yo siempre Viola porque yo era el mayor.
Vale.
Los otros tenían la letra del nombre.
Ah, vale.
¿Eh?
Porque lo había visto yo poco práctico, hermanos.
Es que siempre buscáis para ver si yo puedo caer en algo.
No.
Sí,
no,
yo
no,
tengo esa idea de vosotros.
Ah, bueno, bueno, bueno.
Sí. Entonces mi hermana lo que hacía, por ejemplo, los pantalones.
De metería. Sí. Sí.
Los ponía debajo del colchón,
ajá,
así estirado.
Sí.
Y nos acostábamos a dormir. Por la mañana ya estaban planchados.
Ah, muy bien.
Pero entonces fue cuando se inventó el algodón. Y el algodón se arruga mucho. Y aunque ponía los pantalones y las camisas así debajo de los colchones, las arrugas no se iban.
Vale. ¿Iban siempre de algodón ustedes?
Nosotros sí, porque para la calor el sudor era más sano.
Sí, sí, sí.
Entonces, además, lo hilaba mi madre.
Ah.
Sí, tenía...
Un estilo ibicenco, ¿no?, en su casa.
No, era algodón silvestre.
Vale, vale.
Se pulía con una rueca de esas.
Sí, ¿no? Sí,
entonces
sí,
mi madre, con un telar manualmente que yo le hice...
Sí.
Es que tengo que explicarlo todo.
No, no, oiga, no.
Luego me decís, es que me enfado. Luego me decís, Leonardo, que se acaba el tiempo.
Es que se está acabando ya.
Ah,
ya.
Sí, pues entonces no lo podemos dejar.
O sea, no lo dejamos, pero si usted entra ya en materia de la plancha, podremos
acabarlo.
Mira,
entonces
¿sí no?
Yo un día dibujé como una señal de esas de tráfico, así. De pico, así, así, ¿no?
Sí, de las de...
¿Un triángulo quiere decir?
Sí.
De muy bien, recomendación, digo.
Con decir triángulo ya...
Bueno. Entonces, de un metal que era como un hierro,
sí,
pero bastante fino.
O sea, usted hizo de un metal que era como un hierro, una cosa que era como un triángulo.
Sí.
Vale.
Era como una V.
Para como planchar.
Como una V.
Como una V. Entonces yo le puse tres hierros, para arriba colgado. Entonces, con una curriola, porque yo soy muy aficionado.
A las curriolas, sí, sí, lo sabemos. Sí, sí.
Entonces mi madre teníamos un fuego a leña.
Sí.
Entonces, cuando las llamas estaban muy calientes, no, porque se tiznaba la lata.
Sí.
El hierro que yo hice,
sí, sí,
se tiznaba. Pero cuando ya estaba la brasa solo, entonces yo tenía a mi hermano, el más pequeño, que se llamaba Julio.
Julio.
Entonces yo le decía Juli, porque yo le decía Juli.
Juli.
Entonces, él bajaba con la curriola a la plancha. Entonces, en la brasa se calentaba a una altura de un metro, porque si no mi hermana se enfadaba porque se quedaba tizna.
Sí, y luego la ropa la pintaba, sí, sí.
Y eso era la plancha.
¿Tenía buen culo su hermana o qué?
Venga, va,
vale, vale,
no,
vale.
Va,
para nunca me he fiado en esas cosas.
Y bien hecho que hace. Venga.
Bueno, entonces era un poco engorroso calentarla, Y luego yo...
Usted, a ver, lo que se inventó usted... Que era una plancha de hierro, ¿no?
Una plancha normal.
O sea, una placa de hierro para...
Pero se tenía que calentar así.
¿Dónde está el invento? ¿En calentarlo o en la forma? O...
En la forma.
Ah, la forma, claro.
Entonces, mi hermana lo planchaba aquello, ¿no?
Sí.
Pero con mucho cuidado porque se quemaba.
Sí.
Entonces yo inventé como un mango.
Ah.
Pero era así como de panocha. Y con el calentón también se tostaba y no se podía.
Sí, y vale. A su hermana le gustaba el mango...
Hostia.
Me parece que no voy a explicar más historias.
Que va más, mira, va más salido que el pico de la plancha. Nunca mejor dicho.
Bueno, entonces, yo, a ver si acabamos de una vez.
Más que mago esto, pico de la plancha, perdón. Diga.
Estoy un poco enfadado.
No. Por
no
favor.
Sé si terminar o no.
Le pedimos disculpas.
Sí, yo también.
Bueno, a ver, Alberto, un poco más de sensibilidad o de lo que sea.
Vale, vale.
Porque yo soy una pobre persona mayor.
Que, pero si...
Entonces yo le dije a mi hermana, esto se tiene que acabar de largo, estoy como muy emocionada.
Yo no, sí, ahora,
veo,
yo
lo veo.
No, pero yo me emociono.
Ah, vale, vale.
Entonces mi hermana dijo, mira, nene, pues me llamaba nene.
Sí.
Nene, esto que tú has inventado es como una porquería. Porque si es muy caliente, se me quema la ropa. Y si lo ponen muy para abajo, me se ennegrece. Tengo mucha más faena. Y yo le dije, tú procura que verás tú como yo voy a inventar algo que se quite la arruga. Entonces, pasemos como unos días.
Sí.
Y al otro, o sea, el 7 días dice, yo tengo mucha plancha ya, porque es caro. Y yo le dije, tú no te preocupes.
Mucha plancha, que tiene mucha ropa para planchar.
Le llamaba plancha ya.
Sí. Sí, porque yo desde el primer momento dije, esto es una plancha.
Es que lo era.
Porque era un trozo, una plancha de hierro.
Claro. Diga, claro. Sí.
Y entonces yo le dije, tú no te preocupes. Yo saqué mi brocha de afeitar, que yo tenía una brocha hecha con pelos de jabalí.
Sí, sí, los más suaves.
Y le dije a mi hermano, al Juli, digo, baja la plancha que se caliente. Entonces se calentó. Y estaba ya como muy caliente, ¿no?
Sí, sí, y rápido.
Y entonces como la teníamos con la curriola y era como una polea que iba de lado a lado.
Sí.
Entonces le dije, al Juli, dale a la derecha. él le dio y se puso la plancha delante, encima de la camisa, con muchas arrugas.
Venga, venga.
Y bajaba para abajo, y entonces yo, con un vaso y la brocha, le iba echando como un agua encima de la plancha.
Sí.
Entonces, vapor.
Vapor. Y mientras la plancha, vapor.
Y entonces, con el mismo vapor, pues la arruga se iba.
Sí.
Y mi hermana dijo, pero esto es fabuloso. Y yo le dije, ¿a qué va bien ahora la plancha esta? Dijo, pero sí, cuando sale este agua así, es un poco cansado, era un poco cansado.
Sí.
Porque, claro, a lo mejor con el calentón de la plancha había para planchar tres camisas o algo.
Sí, bueno.
Pero ir dándole la brochica.
Sí, era cansado.
Mojarla y venga, para que saliera vapor.
Y sabe qué, Leonardo, colorín colorado, la plancha ya está inventado.
Pero, pero quiero deciros...
Y recuerdas a Oliver Twist.
¿Por qué?
¿Pero qué quieres decirnos? Va, última frase.
Quiero deciros que voy a estar como suspendido unos días.
¿Por qué?
Y hasta que yo no encuentre algo que sea valioso, muy valioso, que a vosotros guste.
Que si nos ha gustado, hombre, va, no se pique, que se pica como los ajos.
Porque es que esta última... cosas mías, inventos, parece que no...
Pero si es que el otro día empezó a hablar de que orinaban los cofrades y hoy, bueno, pues al calentar un hierro, pues bueno, digamos que no es la penicilina.
Está bien, por ser la primera vez, pero bueno, tampoco...
Usted ha explicado cosas como que ha descubierto la tumba de Tutankamón y que la dejó tal cual.
Porque no quería liarse.
Porque no quería liarse. Entienda que la plancha al lado de eso, bueno, no está
pero,
mal.
Pero vamos a ver, cuando yo digo que descubrí la Tután...
La Tután de Tutankamón.
No, la Tután es como familiarmente
se
llama. Pero yo creo, porque me han venido a mí email, porque yo he puesto, no os lo he dicho, pero
esto ya otro día.
A ver, venga.
No, un momento. Sí,
vale. Si quiere dar una dirección de internet, la da y lo dejamos para otro día.
No tengo que dar nada porque yo no quiero que nadie me diga nada, solamente que me manden.
Bueno, vale, pues es lo mismo. ¿A qué dirección?
No.
Diga su email y que la gente le escriba. Adelante, diga su email.
Yo no quiero porque... Entonces esto sería... Yo otro día a lo mejor estoy de mejor humor.
Pero, sí. Leonardo, atrévase, dé su email, ya está. No pasa nada, délo, va, venga.
Yo tengo una A.
Sí.
Luego tengo como un paréntesis.
Ah, paréntesis, venga, sí.
Entonces tengo dos V.
Sí.
Doble. Y una V sencilla. Tengo un punto.
Sí.
Y entonces pongo Viola Leonardo.
Sí.
Todo junto, ¿no?
Sí, Viola. Sí. Pero no la tengo con la V de vida, sino con la V de Barcelona.
Vale.
¿Eh?
¿Qué más?
Viola Leonardo.
Sí. Asterix.
Entonces, sí. Punto Asterix y Obelix. Y ya está.
Vale, Leonardo, muchas gracias.
Venga.
Hasta el martes que viene.
Adiós.
Faltaba la ropa.
Bueno, continúo una mala tarde, la tengo al sábado.
Sí.
Posa't en contacte amb nosaltres a malatarda@elcansancio.com.
Coses que poden passar en els programes de televisió. Capítol 3.
Encetem la nostra tertúlia del cor. Tenim com a tertulians una sèrie de col·laboradors sense cap mena de formació, però que poden arribar a ser molt desagradables i cridar molt. I avui li proferiran insults i injúries a un personatge que tothom coneix, però que ningú sap ben bé per què. Va cobrant per explicar una cosa nova que tindrà molt poca credibilitat i encara menys interès. De tota manera, vosaltres ens mireu, o sigui que us deu agradar. Però abans del nostre convidat, saludem els col·laboradors. Miquel Satanàs, bona nit!
Ets un mentider i un fill de...
Tranquil, Miquel, que el convidat no ha entrat encara.
Ui, perdó.
I saludem ara la nostra col·laboradora que menys intervé, però que té els pits més grans, Amanda Lucifer, bona nit. Veig en forma, Amanda. I com no, podem saludar també el tertulià amb la llengua més verinosa, Armando Belzebú. Bona nit, Armando. Esperem que avui no recurris a la violència física. T'estimem tot tant.
Una mala tarda la té qualsevol. Un altre humor és possible.
Ets dels que s'estan hores i hores connectats a internet? Ets dels que passen més temps en el món virtual que en la realitat real? Et fa mandra fins i tot aixecar-te per anar al lavabo o a menjar? Tenim la solució. A
Accessoris per la informàtica Romaguera, acabem de treure al mercat la cadira de l'internauta. Us parla en Mateu Romaguera, el nostre president.
La nostra cadira està equipada amb un sistema d'absorció per osmosis que fa que l'usuari es pugui fer caca i pipi a sobre, ja que la cadira ho xupa tot cap a un dipòsit que té a la base, deixant, a més, en el mateix procés, el cul de l'usuari net, en el cas de la caca, esclar. Però el més revolucionari és que aquest material, és a dir, la caca i el pipí, per un complicat sistema de decantació, la cadira el converteix altra vegada en aliment que és administrat a l'internauta per un tubet d'atractiu disseny. D'aquesta manera, el nostre client no s'ha d'aixecar de la cadira per a res.
Ja ho has sentit. Ara pots esdevenir un circuit tancat i aprofitar al màxim el teu temps a internet. Cadira de l'internauta Romaguera. I a navegar!
Gràcies a la cadira de l'internauta m'ha canviat la vida. Ara ja no he de veure mai a l'imbècil del meu fill perquè veu que s'alimenta de la seva pròpia merda i no li cal sortir de l'habitació. Moltes gràcies, accessoris informàtics Romaguera.
Ja, yeah, ja! Yeah.
Escolta, sabies que la nova Derby Stronator, que ubica 500 i treu el pistó de la 4 temps que va treure la Rijeju per la Tronger?
Hòstia, no ho sabia! Com he pogut viure sense saber-ho?
Tep! Carnús, consulta la revista Tobar!
Ja està al teu quiosc el nou número de Tobarro, la revista pel jove rural aficionat al motociclisme tronador de muntanya. Els nous models de pistó, biela, bugia i un complet anàlisi de cubicatge. Pàgines centrals, pòster de la nova màquina de la Katsakawi, perquè te'l pengis al quarto. Tobarro, com trucar la teva màquina perquè soni com una autèntica bèstia?
Hòstia, m'està senyant el nas!
Collons de Déu, que n'ets de nanatge! Mira, que em donaré una hòstia!
Manel, ara ja tolero els decibels millor!
Obert a la nova escola d'administradors de finques, Nosferatu. Formació especialitzada per agents de la propietat immobiliària. A Nosferatu t'ensenyem les més novedoses tècniques per extreure fins la darrera gota de sang dels clients. Hipnosi, esclavisme per a tota l'eternitat mitjançant hipoteques, etc. Aprèn a anomenar bombonera un floró i dir que un pis té moltes possibilitats quan necessita que el construeixin de nou perquè cau a trossos. Nova seu a Catalunya, directament depenent de la nostra oficina principal de Transilvània. El negoci immobiliari és el futur. Viu jove durant segles. No esperat. Escola d'agents immobiliaris.
Els teus fills mereixen el bo i millor en la seva alimentació. Què els hi donaràs per berenar? Un entrepà fet per tu mateix, amb les toxines i bacteris que hi ha a les teves mans i a la teva cuina? Una pasta de la fleca del barri? Estàs segur de la higiene d'aquest petit establiment? No! Els teus fills berenen Bolleria Industrial Binefa, perquè un equip de professionals científics s'encarreguen d'esterilitzar els nostres bolli cacao. Tots els nostres pastissets han estat desenvolupats amb cuidades fórmules químiques i complicades manipulacions genètiques, perquè només els més grans som els més estèrils. Perquè el berenar del teu nen no pot ser una pasta qualsevol. A Bolleria Industrial Binefa som de bona pasta. Ens interessem per la teva pasta.
Vístete bien, que vas siempre hecho un gitano.
Cibermami presenta la darrera paraula en realitat virtual. I la darrera paraula és mamà virtual.
Límpiate detrás de las orejas.
Posa't el casc de realitat virtual de Cibermami i disfruta d'una mare virtual al teu costat sempre que vulguis. Amb tres programes preinstal·lats, mamà pesada, mamà superprotectora i mamà hipersofridora.
Compte amb els cotxes, fill meu.
A més, tens la possibilitat de crear el teu propi perfil de mare. Pots combinar programar al teu gust la teva mare virtual perquè s'adapti a les teves necessitats.
La teva nòvia no m'agrada, és una fresca.
I recorda que Cibermami és l'única mare que et permet fer una cosa que amb la teva mare real no pots. Desconnectar-la.
Te lo he dicho mil veces, yo pienso de que...
Cibermami, res no és més real que el que no ho és. O al revés.